Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
Seguim a Carrer Major i començarem aquesta segona hora de programa parlant de la música amb el grup Portobello. Després anirem cap a Montblanc, farem esport amb l'Hospitalet de l'Infant, parlant de la seva triatló, i acabarem sabent què és la Terrasseta de Santa Tecla. Moment d'anar cap a Altafulla per conèixer millor els Portobello i com els està anant la gira.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
Precisament amb aquesta cançó, amb la cançó de Som Castellers, els donaven a conèixer i avui en volem saber més d'ells. Marc Pérez, del teatre, passem a la música, la famosa polivalència, el servei del programa.
Doncs així és, Marina, i comentaves que tenia certa polivalència, doncs bé, avui la fem efectiva amb aquest canvi de tendència del teatre a la música. Bé, en qualsevol cas, avui tenim el plaer de parlar amb Tonet Blázquez, la veu de Portobello, un grup de música nascut a Altafulla i que, a base d'esforç, treball i grans concerts, s'està expandint per a tot el territori català. Actualment estan culminant la gira del seu primer disc, basat en fets reals, que ha estat un èxit absolut que els ha dut al Premi Enderrock, el millor artista revelació del 2017. Sense més preàmbuls, Tonet Blázquez, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Bé, tot el que he explicat tu ja ho saps perfectament, però com es gestiona tot això en un interval de temps tan curt?
Bueno, en veritat és una feinada, o sigui, has de... I més avui en dia, abans tenies discogràfiques que t'ho feien tot, avui en dia t'ho has de muntar tot tu, has de muntar el grup, t'has de fer totes les cançons, t'ho has de pagar, t'ho has de gravar, t'has de comprar el merchandising, l'has de dissenyar, t'has de fer les xarxes, o sigui, has de tenir un bon equip que estigui preparat a invertir temps sense rebre ni un duro, des de bon principi, no? Gent que aposti, gent que cregui en el teu projecte i sobretot rodejar-te en el nostre cas doncs vam tenir la sort de tenir el Miquel, que ens fotés un cop de mà en una de les cançons, el Guillem Soler de Bus també un altre cop de mà, el David Rosell, no? Com a productor, ens va intentar rodejar de lo millor que vam poder i tirar endavant un primer disc.
La gravació del primer disc, com ara comentaves, la gira de basat en fets reals, el Premi Enderrock, hi ha cap cosa que us hagi fet més il·lusió que cap altra?
Bueno, la veritat és que aquest any, mira, el que més il·lusió ens feia era l'acampada jove. Això, quan el primer any ens van portar a Barcelona a tocar a Sant Andreu per tota la gent de la GERC i vam agradar bastant i el concert va funcionar. I suposo que a partir d'allà van dir, vinga, cap a l'acampada, i ens ho van dir molt aviat. Llavors, clar, ens feien il·lusió brutal. I l'altre, el que heu dit valtos, no?, el del Premi Enderrock també, que fer un any, aparèixer del no-re, fer un any i que et donin el premi al grup Revelació, evidentment, dins del cor, per nosaltres va ser una bomba mortal, boníssim.
Ara comentaves això del Premi Enderrock, que havíeu nascut feia un any del no-re i que havíeu aconseguit el premi. També heu tocat a l'Acampada, un dels festivals de música català amb més renom aquí al territori. No teniu la sensació que tot ha anat molt ràpid?
Pues sí, la veritat que sí. Ha sigut ràpid, però bueno, benvingut sigui, no? Perquè el que sí que fa que un grup se ralenteixi o que perdi molt la moral és el passar molts anys igual, no? Allò que fas els mateixos concerts, tens que no fas concerts grans, que no t'aporten de taloner amb gent gran, no? Com que t'encalles, no? Llavors jo crec que no hi ha millor sensació que haver començat i haver pogut tirar fort. De moment és un bon arrencament, ens estem contentíssims per això. Aquest any, bueno, el primer any de tots vam començar fent 13 concerts, vam acabar fent 32 o alguna cosa així. Ara aquest any, ara mateix, ja en portem 41. O sigui, ja anem com una bala, però no de por cap ni un, al contrari, motivació al 100%.
Us feia especial il·lusió tocar a l'acampada jove. Com va anar aquest concert?
Oh, va ser màgic, va ser màgic. Va ser màgic perquè, evidentment, que ens feia una il·lusió tremenda, no? va ser màgic perquè vam portar, va ser el primer concert que vam portar, com es diu això, els canons aquests disparant les serpentines aquestes, no?, per tot el públic.
Sí, sí.
Vam comptar amb la col·laboració de l'Ivo Jordà, que va venir a tocar el toc de castells Hem nascut castellers. L'Ivo Jordà és el quint del Pilar de Vuit, dels castells de Vilafranca.
Uh-huh.
Per cert, toca la gralla que te mores. I després vam estar amb els Pataquers, també, de la URB. Vam fer un Pilar de Quatre en directe per tota la gent que hi havia allà. Jo estava de terç amb aquest Pilar. Vull dir, per tancar dubtes a molta gent que me preguntava si era casteller o no era casteller, o que si feia això per captar públic, no sé què, doncs au, patapam, vam aprofitar l'acampada per fer-ho. Així que va ser molt, molt, molt màgic.
Vas
I ara lo màgic que tenim al davant és que a l'octubre farem, o sigui, ens tanquem per preparar el segon disc.
Vas esvair dubtes. Ara ho comentaves, veu donar-vos a conèixer amb la cançó Hem nascut castellers. Esperàveu que tingués el ressò que va tenir?
No esperàvem menys, tampoc. És una cançó que vam fer des de l'ànima. Vull dir, va ser feta... La música i la lletra va ser feta amb un matí i mig, quasi. Jo sempre ho he dit, sempre des que vaig deixar els castells, sempre he portat els castells a dins. És algo que encara avui en dia, quan miro la pantalla, em fa plorar, em fa aixecar-me, em fa cagar-me en tot, o em provoca molts sentiments, no, a dins. I ara que estic ficat amb la música i no tinc temps per estar amb cap colla, perquè realment és de bojos, quan més concerts hi ha és quan les colles estan tirant. Sempre he dit que si les temporades de castellers fossin a l'hivern, jo seria el tio més feliç del món, perquè podria fer castells i podria fer música a la vegada. Però bueno, ho vaig haver de treure d'alguna manera i ho vaig treure en forma de cançó i va ser així. Llavors, no sé, suposo que la gent s'hi ha sentit identificada, algun d'ells, amb la lletra de Hem nascut castellers.
Aquesta mateixa cançó, Hem nascut castellers, és una de les diverses que formen el primer disc, basat en fets reals. Quants discos heu venut fins ara? No sé si porteu el compte real.
De venuts no tinc ni idea. Però ni idea. Sé que en vam agafar 1.500 i ja en queden rei menys, vull dir, por ahí. Però bueno, jo mentre la gent sàpiga la cançó, me la cantin, o ja, si t'estimes molt, que facin un pilar mentre la toquem, em considero més que haver venut 500.000 discos.
Com a músics, què és el que voleu transmetre en els vostres concerts? Sí que us hem vist amb molta energia sempre en tots els concerts, ritme, però com a músics, què voleu transmetre?
Bueno, tu ho estàs dient, no? Sobretot energia i moltíssima festa. Sempre hem buscat que el directe sigui molt actiu, que la gent s'ho passi bé. Realment et contracten per festa major, o sigui, et contracten perquè facis ballar la gent o almenys ho intentis fer ballar la gent. Hi ha grups que són molt més tranquils, més relaxadets, i troben altres ambients. Nosaltres volem estar de ple en la festa major i volem estar de ple on la gent, quan més boja es torna, quan ballen i tot. Llavors el que busquem transmetre és energia, bon rotllo, molta festa i que la gent s'ho pugui passar de puta mare a nosaltres.
Ara ho comentaves, en breus començareu les gravacions del nou disc, el vostre segon treball. Què podem esperar d'aquest segon?
Bueno, jo diria que aquest segon disc, quasi segur, a no ser que faci un gir d'última hora, serà amb la mateixa ànima que el primer. O sigui, no conformar-se amb un sol estil, buscar diferents estils per fer un concert molt amè. Sempre dic que quan te'n vas a un restaurant no demanes de primer sushi, de segon paella i de tercer arròs amb llet, de postre, no? No és tot el mateix, ha de ser variadet i fet-se-la. Seguirà molt la tònica del festiu, del variat, i entrarà amb un paper bastant important a l'electrònica.
Doncs esperarem amb moltes ganes aquest segon disc, evidentment, però de moment doncs encara heu de tancar gira, però abans de parlar d'això sí que hi ha una cosa destacada, que feu molta difusió per xarxes socials, tu mateix fas un munt de difusió, sí. Suposo que pels músics que comenceu s'ha convertit en una eina fonamental per donar-vos a conèixer.
100%, 100%. Tanquem la gira el 20 d'octubre al Submarino de Reus. Encara queden algunes entrades, ja poquetes, i li donem, evidentment, les xarxes socials, és el medi principal, perquè sense elles no hi hauria un boom de grups, no crec que... O sigui, no crec que... De fet, el boom dels grups crec que surt a partir de xarxes socials, de poder arribar a tanta gent a tanta distància en tan poca estona. Vull dir, sense elles seríem pell. De fet, tenim la de Portobello oficial, cadascun del nostre també ajudem, fotem cop de mà, i fa una setmana i pico va néixer de la iniciativa d'una parella que han vingut a molts concerts d'aquest any, que va néixer el grup de fans de Portobello, que CF/Portobello oficial. I s'estan currant moltíssim.
Això és una sort. Això és una sort, tenir dos persones que gestionen una pàgina de Facebook de fans, no?
A part ho fan de conya, és que és l'increïble. Són una parelleta que van començar a venir, són del Vallès, i van començar a venir aquest any a concerts, i igual n'han fet 5 o 6, i fa res, deu fer cosa d'una setmana i mitja o dues setmanes, com a molt. Em van escriure i em van dir, tio, et sap greu que no sé què, que muntem això? I dic, jo encantadíssim. I mantenim el contacte, anem xerrant i sobretot mantenim un club de fans viu, no? Amb imatges exclusives per a vosaltres, amb vídeos exclusius per a vosaltres, per tot. I ho fan de conya, però de conya. És a dir, quasi no se'ls ha de dir res. Només se'ls ha d'enviar algunes fotos i els tios no paren, pum, 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 pum. És a dir, que encantadíssim.
El dia 20 tanqueu gira, el 20 d'octubre, a Lo Submarino a Reus, com has dit abans. Què n'espereu d'aquest concert?
Bueno, aquest concert, primer tancar l'etapa del que ha sigut l'època de Basat en Fets Reals i de l'estrena en Portobello. Això primer, no? Mentalment allò, vale, fins aquí hem acabat, ara s'ha de gravar, s'ha de preparar un entredic, s'ha de preparar un entredirecte, és una bogeria, no? És una feinada, s'ha de tornar a pensar disseny, s'ha de tornar a pensar lletres, s'ha de tornar a pensar de tot, no? Però bueno, amb aquest concert esperem reunir sobretot els amics més propers, els que ja van venir al primer concert, els nous que s'han afegit, és una sala que té 250 d'aforament. Llavors jo crec que donarà just per la gent més propera a Portobello, que han estat aquí des del principi, i esperem que sigui això, que sigui íntim, que sigui algú xulo per realment poder tancar amb un somriure d'orella a orella aquests 2 anys que han sigut d'existència de Portobello.
I ja per acabar, Tonet, el traureu pròxim disc, el segon disc, quin serà? O sigui, quan el podrem veure?
Doncs calculem més o menys que sortirà cap al febrer. No et puc dir exactament perquè no ho sé ni jo, però aproximadament cap al febrer, crec jo.
Doncs això ja és aquí, quasi.
Sí, de fet està a sobre. Entres a gravar, fas 4 promos i no te n'adones i ara estàs traient. Així que esperem que agradi molt i que la gent el rebi tan bé com han rebut el primer.
Tonet Blázquez, membre de Portobello, moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que el concert a Lo Submarino sigui un èxit i que tingueu molta sort amb el vostre segon disc.
A vosaltres. Moltíssimes gràcies per comptar sempre amb nosaltres i fotre'ns aquest cop de mà, perquè en realitat sense les ràdios no haguéssim pogut fer tanta difusió, així que també formeu part de tot aquest... de tot aquest segon, 2 anys de Portobello.
Moltes gràcies, i gràcies a tu
gràcies
també, Marc.
Vosaltres.
Gràcies.
L'estiu sona al carrer Major.
Deixem la música de costat, però seguim en cultura, perquè demà tanquen les portes d'una exposició de pintura a Montblanc, així que marxem cap allí per conèixer tots els detalls.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
Alba Nebot, quina exposició és?
Bon dia, Marina. Es tracta d'una exposició pictòrica d'una artista espluguina, la Noé Gaia. La Noé, amb 22 anys, va patir un gravíssim accident de trànsit que va transformar la seva vida, afectant-li la parla i causant-li tetraparèsia. Però això no l'ha aturat. De fet, tot allò que li agrada fer, tot allò que li ve de gust fer, i tot acompanyada de la seva família, ella ha seguit creixent com a artista. Ens acompanyen justament la seva mare, la Dolors Creu, i també una familiar seva, la Júlia Boquer. Benvingudes totes dues.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem d'aquesta nova exposició que veu inaugurar el divendres a la Sala Sant Feliu, l'exposició Pintem Il·lusions. Com va anar la inauguració?
Bueno, pues la inauguració va anar pues, molt bé, o sigui, va anar fantàstic. O sigui, vam tindre moltíssima gent. Bueno, va ser per nosaltres, pues, la veritat sigui dit, amb molta il·lusió, perquè pues, veus que la Noe no, pues, li fa moltíssima il·lusió veure pues, que hi ha tanta gent allí al seu costat, no? I que, bueno, pues, i que tothom està pendent pues, dels quadres que s'han fet durant tot aquest temps, no?
Sí, a més, la satisfacció és gegant quan veus els somriures de la gent, que, bueno, quan veus que la feliciten, quan estan tan feliços al rebre el seu quadre, al comprar-lo, al adquirir-lo, al portar-lo a casa, i sincerament doncs, estem molt, molt contents de veure aquestes reaccions per part de la gent.
Encara tenim temps de veure l'exposició, ja que tanca demà mateix.
Sí, demà a la tarda s'obrirà a les 6 com cada dia i es tancarà allà a les 9, dos quarts de 9 a les 9, no? Encara queda algun quadre, o sigui, no en queden molts, però en queda algun. De fet, se n'han vengut molts, perquè la veritat sigui dita, doncs, són molt bonics, o sigui, hi ha molt colorido, no?
Sí, perquè el bosque de cada any es millora, ella,
ah,
no?
Exacte. Cada vegada ho anem fent una miqueta millor. Vull dir, hem de pensar que la Noé, pues, com has dit tu, pues, té molta dificultat al seu cos, no? I llavors pues, ho fa amb ajuda meva, no? Jo li agafo la mà i llavors amb el pinzell pues, ella me diu els colors i llavors d'aquí pues, comencem a ficar colors al quadre i així surten, no? Surten amb uns colors pues, blaus, roses, verds...
I els colors que surten també depenen moltíssim de l'estat d'ànim d'aquell
dia,
de la Noé.
Hi ha dies pues, que els fem una miqueta més foscos, però que després un altre dia els podem arreglar ficant una miqueta més de colorido, no?
Com serien aquests quadres? Com ens l'hem d'imaginar per la gent que no hem vist l'exposició?
A veure, com són? Són una mica...
peculiars.
No sé. Sí, sí. Són una mica rarets, no? O sigui, a veure, nosaltres agafem el pinzell, no? Suquem amb una bandeja, no? I llavors pues, vas anant picant a damunt del quadre, no? I llavors, pues, o sigui, el que queda més pues, és el... O sigui, el de... el pinzell, no?
Sí,
el picali,
sí.
Pues, és tal com queda, no? Però queden molt bonics, són maquíssims, la veritat sigui dita. I cada vegada ens hi lluïm una miqueta més, no? O sigui, al principi els fèiem més senzillet, no? Més en ratlla, més
amb el dit. Sí, al principi eren tot de figures.
Ah, exacte.
Fèieu els sols, les marietes...
Ah, exacte.
Era molt senzill, era com més infantil i ara són com els més artístics.
Ah, exacte, no? Sí. Més macos.
Ara comentaves que per pintar ho fa amb la teva ajuda. Com ho podeu fer, tot això?
A veure, jo li agafo la mà, li poso el pinzell entremig dels dos dits, no? I llavors jo li agafo, o sigui, li agafo la mà i suquem la pintura i piquem al damunt del quadre, no? I la veritat sigui dita, doncs, quan acabes dius, doncs mira, que ha quedat molt bé, no? I ha sigut així, vull dir, hem fet una exposició dintre de les nostres possibilitats, no? Doncs molt maca.
Una exposició molt maca i suposo que això per ella mateixa també deu anar molt bé per veure que pot fer coses.
Exacte, o sigui, ella quan acaba de fer un quadre se'l mira i volguem dir, he pogut fer això, no? Ni que sigui amb ajuda pues, de la meva i a vegades pues, que també l'ajuda la Júlia, no? La meva neta, pues, però, o sigui, sempre li has d'agafar la mà, no? Sempre li has d'agafar la mà i ella te tira cap allà on vol anar, no? Però la mà sempre li has d'agafar perquè ella, doncs, a veure, tota sola no l'aixecaria tant, no? Per fer un quadre.
I la sort és que tots aquests projectes, doncs, el que generen ella són ganes de menjar-se el món, també.
Ah, exacte. Ella està molt contenta quan acaba, quan ho veu, per exemple, ara mateix, divendres, no? Quan vam fer l'exposició, doncs, tenia una felicitat a la seva cara, i jo també, vull dir tots, no? De veure pues, que durant molt temps hem estat pintant, no? I després quan veus que la gent te diuen jo aquest, jo vull aquest, jo vull... No? Llavors dius, pues mira, ha quedat bé, no? I la veritat és que ha quedat molt bé.
Però és que la Noé Gaia no només pinta, com bé dèiem, també ha escrit un llibre, també ha fet un projecte de les pedres...
Sí.
Com...
A veure, ella... Nosaltres li havíem dit moltes vegades que fes un llibre, no? Perquè, pues, claro, ella té moltes hores, no?, durant el dia, no? I, pues, claro, té la tablet, té l'ordinador, no? Té coses que li feliciten, vull dir, una mica la vida, no? Però, pues, claro, necessita molta ajuda i necessita passar el temps, no? Necessita ocupar hores, no? Llavors, nosaltres li havíem dit moltes vegades, per què no fas un llibre, dona? I ell en principi deia que no, però després, bueno, va començar i bueno, un dia mos va dir, estic fent un llibre, i bueno, i fins aquí vam fer el llibre, va estar 2 anys i 4 mesos fent-lo, o sigui, uh-huh. Perquè, claro, ella té un abecedari que li surt a l'ordinador, no? I llavors hi té un botó com un mando, no? Pues que li fa com de ratolí, no? I llavors ella per allí pues fa totes les... O sigui, escriu tot, no? I bueno, i ja et dic, va estar 2 anys i 4 mesos i va fer el Camí de la Papallona, que la veritat sigui dita, és un llibre, és molt bonic. A veure, jo sempre dic que és un llibre trist, no? Però, perquè, claro, ella, pues, claro, el que té és molt fort, no? Llavors, però és un llibre que jo penso que el tindria de tindre molta gent, no? Uh-huh. El tindria de tindre molta gent perquè si en un moment que dius, aquells dies que t'aixeques, que estàs amoïnada, empipada per les coses i així, si tu agafes aquest llibre i te'l mires una mica, dius, bueno, jo no tinc res, no? Perquè una noia que té molt, no?, a més és molt bona persona, té molt, llavors dius, com pot tindre aquesta noia aquestes ganes de fer coses i de viure, no?, amb tot el que té, i jo m'estic amoïnant per res, no?, perquè realment és res. Perquè ella sí que té motiu per estar amoïnada molts dies, no? Però l'altra gent, tot el que jo sempre dic, que tot el que es pugui arreglar no hi ha problema, no?
El projecte artístic, doncs, és una manera també d'empoderar-la a ella. Per què veu escollir l'art com a via de treball?
A veure, ho dius tu, Júlia?
Bueno, perquè és una persona que, diguéssim, que ha buscat alternatives per deixar alliberar la ment, i sí que és veritat que des de sempre li ha agradat molt la pintura.
Sí, sí.
I compartint amb nosaltres, els de la família, sí. Bueno, l'àvia i jo, per exemple, també ens agrada moltíssim tot això de deixar anar la imaginació i crear algo, doncs, que realment agradi. I com vam poder ser els quadres, doncs també vam inventar uns dòminos. També vam fer altres en ratlla. Són tot de coses que, a partir de les pedres, perquè són unes pedres viatgeres que viatgen per les muntanyes, que acostumen a deixar, doncs, gent que escala moltíssim o que camina moltíssim, doncs arran d'aquestes pedres vam pintar dòminos amb pedres, i a darrere firmat amb la seva firma, que és un punt i una línia, i bàsicament és això.
Sí, és això.
És el que li agrada.
O sigui, el que treballem molt són les pedres, no? Perquè ella, a veure, ella tenia... té un ofici, no? Té un ofici que, bueno, pues ella quan, durant tots aquests anys, ha tingut dies més bons i més dolents, no? Vull dir, com se pot entendre, no? Llavors vam passar una temporada fa uns 5 o 6 anys pues bastant tristeta, no? Estava molt baixa de moral, estava molt trista. I llavors el ofici, el Javi, pues li va dir, per què no pintes pedres ja que pinteu algun quadre i així? Però llavors nosaltres ho fèiem molt poquet, i per nosaltres i per la família, en doncs un i així, no? I llavors, pues, va dir al Javi, per què no pinteu? I llavors nosaltres agafem el dit d'ella, jo li agafo la pedra, li agafo el dit, li suco la pintura i fem una papallona, no? Vale? Que són molt boniques, són unes pedres molt boniques, i bueno, n'han fet a mils. No et puc dir quantes, però igual n'han fet 10.000 o... Igual n'han fet més, no? O sigui, n'han fet moltíssimes, les ha portat molta gent, o sigui, el Kilian Jornet, a les muntanyes, però gent pues, com nosaltres, no? Que ara mateix, vull dir, si es passa per baix, nosaltres aquí on tenim l'exposició, nosaltres tenim pedres, vull dir, nosaltres les donem a tothom, les fiquem dins, hi ha un escrit, no? I després hi ha una bosseta que la deixes, no? I tothom que la trobi, a més fa molta gràcia perquè hi ha molta gent que se l'han trobat, el anar a deixar la seva, i a vegades que un té un raconet, dius, vai a portar-la allí, i altra gent hi pensa, no? I s'han trobat allí una altra pedra de la Noé, no? Ella sempre diu que ja que ella no pot anar no? A les muntanyes, que també hi va, a les muntanyes però no tan altes, no? També va perquè pues, tenim la sort de tindre una bicicleta que es diu Jolet, no? que la podem prendre, no? Amb ajuda de gent, no? Pues la prenem i la portem a les muntanyes, ella fa curses, hem fet curses i bueno, fem moltes coses. Dintre de tot el que tenim, pues, Déu-n'hi-do.
I el que està clar és que ella és l'artista, però la família teniu un paper... us heu implicat al 100% en tot
sí,
això.
Sí, bueno, és que quan tens un problema
anem tots a una.
O anem tots a una, com diu la Júlia, o anem tots, o si aparquem, sempre dic el mateix jo, a veure, quan tens un fill amb aquests problemes com tenim nosaltres, pues, o li donem tot el que podem, ja que ella no ho pot fer, no? Ja, o li donem tot, o... Si l'hem de deixar de racó, això com a pares i com a família no ho podem fer, contents? Hem de tirar endavant.
Estem parlant de pintures, d'un llibre. Sí. Quins són els projectes futurs? Ho heu pensat ja?
Bueno, la Noé ara ja té un conte pràcticament acabadet, o sigui, li falta molt poc. Quasi acabat, no, Júlia?
Sí,
ho deia.
Ja
i bueno, jo crec que l'any que ve sortirà. O sigui, ella ha ficat molta il·lusió també amb aquest conte, com va posar amb el llibre, com va ficar amb els quadres. O sigui, llavors doncs, bueno, nosaltres anem tenint exposicions, per exemple, han fet aquesta a Montblanc, n'han fet a Martorell, bueno, n'han fet a molts puestos, no?
Uh-huh.
I, no? Hem fet en diversos puestos i molt bé, no? O sigui, procurem fer tot el que podem.
Dolors, Júlia, doncs, que pugueu fer més coses, més contes, més llibres i més pintura amb la Noé. Moltes gràcies,
gràcies
per venir avui, aquest matí, a Carrer Major i explicar-nos tot això.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies a tu també, Alba.
Fins aviat, Marina. Merci.
Fins ara.
Estàs escoltant Carrer Major.
Ahir ens posàvem les sabates de córrer per anar a córrer per la muntanya, però avui correrem, anirem en bici i nadarem perquè volem parlar del triatló de l'Hospitalet de l'Infant. Anem cap allí.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Hospitalet de l'Infant. 107.9 FM.
Ariadna de la Calle, tu això de fer triatlons, com ho portes?
Doncs encara hauria d'entrenar moltíssim més del que faig, però bueno, tot és posar-s'hi, no?
Tot és posar-s'hi, diuen. Es pot intentar.
Sí. Doncs avui tenim aquí el Francesc Madurell, que és el tècnic de l'àrea d'esports aquí de l'Hospitalet de l'Infant, que avui ens explicarà una mica més sobre el triatló de l'Hospitalet que tindrà lloc el pròxim diumenge, no? Bon dia, Francesc.
Bon dia, Ariadna.
Explica'ns una mica.
Pues bueno, bé, a veure, nosaltres des de pues, fa uns 5 anys no, que estem fent la triatló d'aquí de l'Hospitalet de l'Infant. Una mica la idea d'iniciar és perquè és un esport pues, que, vulguis o no, necessita... diferents ingredients, val? I un dels ingredients que és el principal, que és la zona de mar que necessites, doncs el teníem. I bueno, va ser una iniciativa així, que va sorgir entre uns nois que tenien ganes de fer la triatló, de fer triatló aquí de l'Hospitalet i des de l'àrea d'esports, i d'aquesta manera doncs, vam iniciar una miqueta doncs, aquesta la nostra triatló. No? La gràcia una mica de la nostra triatló és... que ho tenim tot, no? Tenim el mar, tenim la carretera, tenim pues, tot el passeig marítim en el qual els esportistes pues, poden gaudir una mica i poden fer la facilitat. Sí que la nostra primera edició la vam començar al centre del poble, no? I vam crear, i justament a l'agost, i vam crear pues, tot una bombolla allí al mig que va ser bastant, bastant considerable i cada vegada hem anat tirant més cap al camp de futbol que vulguis anar, l'hem anat centralitzant i hem anat trobant pues, el lloc no? més idoni i perquè tenim el camp de futbol, tenim els vestuaris i vulguis o no, pues, hem anat concentrant tota l'activitat allí. Fem la triatló, ja sabeu que consta de pues, una prova de natació,
uh-huh.
En aquest cas nosaltres muntem les quatre bolles amb la col·laboració del Club Nàutic i fan la prova de natació, hi ha el box davant del camp de futbol i allí fan la transició de nedar a la bicicleta i després agafem, sortim, cap a la Nacional 340, i fem des de l'Alcantarilla Gran, que és on hi ha tota la gasolinera, doncs per allí agafem la Nacional fins a l'altura de la central nuclear, allí donem la volta i després tornem cap aquí. Depèn de la, com si diguéssim, categoria que estàs, perquè tenim l'Olímpic, el Super Sprint, vale? Pues fas més voltes o menys voltes a la Nacional 340. Després te tornes a incorporar i tornes a entrar al poble, i un altre cop en el mateix box que abans has fet la transició de natació a bicicleta, en aquest cas fas de bicicleta a córrer, i agafen tot el passeig marítim direcció al poble, no? I allí fan tota la prova aquesta de córrer, fins
però
a tornar.
Has dit que hi ha diferents categories, quines són?
Bueno, tenim l'Olímpica, sí. Vale? Tenim la Sprint i la Super Sprint, i després també tenim les que poden fer per parelles, vale? O sigui, per relleus. Val? Clar, cadascuna pues, té les seves distàncies, i així d'aquesta manera, per exemple, l'Olímpica fa dues voltes a la natació de 750 metres, o sigui, fa uns 1.500 metres, en canvi l'Sprint només fa 750, i la Super Sprint van fins a la boia, que ja està a 250 metres, i torna a vindre. Vale? Així cadascú s'adapta. Si tu la volguessis fer, podries començar amb la Super Sprint, no?
Sí.
I així d'aquesta manera pues, anar evolucionant una miqueta.
No és la primera edició que se celebra d'aquest triatló. Quina acollida ha tingut els altres anys?
Bueno, nosaltres, aquesta és la cinquena ja, sempre ens estem movent amb uns números d'entre 200-250 esportistes, val? Sempre costa, no?, que vinguin cap a la zona sud, no?, la gent li costa de vindre, però tot i així tenim gent que ens ve, estàvem mirant aquest matí pues, una miqueta la procedència, no?, de la gent, de lo que venen o d'on venen, vale? Espero que us ho estic buscant. Clar, tenim un 24%, que són uns 44 inscrits de moment, venen de Barcelona. Després tenim gent que també ve d'Osca, gent que també ve de Saragossa, Teruel, la majoria i el gruix és de la zona de Tarragona, que és més d'un 60%. Després tenim alguns que venen de Madrid, Principat d'Andorra i algun de València. No? O sigui, que no se centra molt a la zona de Catalunya, sinó també tenim pinzellades, vale, de fora de Catalunya i de la demarcació de Tarragona, sobretot.
Pinzellades de fora de Catalunya, suposo que és positiu que vingui gent que no sigui de Catalunya per internacionalitzar aquest triatló.
Bueno, a nosaltres ens va bé perquè, vulguis o no, segurament també són gent pues, que agafen i aprofiten per vindre a passar el cap de setmana pues, a la zona de l'Hospitalet i també conèixer una mica el territori, perquè segurament pues, si vens d'una distància tan llarga no vindràs sol, sinó aprofitaràs i vindràs amb la família i d'aquesta manera, no, aprofites i bueno, i així també la família pues, col·labora, bueno, col·labora no, participa ell a la seva manera pues, de disfrutar de la platja, de fer una cosa diferent que fan habitualment, no, també.
Quants participants hi haurà més o menys enguany?
Clar, ara estem al voltant dels 200-210, normalment sempre estem al voltant arribem als 250. La gent sempre, no, anem a última hora i vulguis o no, pues, això ens fa encara que a tres o quatre dies vista pues, encara pugui haver gent que pugui caure i es pugui apuntar.
A mi m'agradaria una mica parlar, Francesc, del tema organitzatiu, perquè fer tota aquesta cursa necessita de molta gent, no?, que estigui organitzant, diguem, el transcurs, tot l'arribada, l'inici.
Bueno, com tu saps bé, tu també has sigut voluntària,
sí,
Anna, en aquest cas. Vale? Clar, l'organització, així el gruix més important, no?, el portem entre l'àrea d'esports, la policia local i l'empresa d'assessorament que ens fa tot el tema de la triatló. Vale? L'únic que després cadascú allí ha de portar tots els mitjans necessaris per cobrir les seves tasques, no?, assignades per aquest comitè. Val? Estem parlant sempre al voltant d'unes 40 persones. Val? Tenim que pensar que tenim l'embarcació, en aquest cas, del Club Nàutic, que també és una entitat col·laboradora, i després tenim els, pues, un gruix de monitors, sobretot de l'àrea d'esports, que estan amb el tema de seguretat amb el caiac, i la Zodia, que els dona suport juntament amb el jutge. No? I vulguis o no, allí pues, tenim un gruix bastant important, perquè vulguis o no, és un medi aquàtic, i qualsevol circumstància que li pugui passar amb algun corredor, tindreu bastant controlat, no? I aquí tenim un gruix bastant important. Després, la policia local s'encarrega, en aquest cas, de tota la seguretat dintre del casc urbà, i després, amb relació amb la policia local, hi ha els Mossos d'Esquadra, que estan ja a Nacional 340, amb voluntaris també de l'àrea d'esports, que fan que la Nacional quedi com es tanca i no pugui entrar cap vehicle i d'aquesta manera pues, tindre una seguretat pel corredor que estigui participant. I després tot el gruix també del passeig marítim, que no toquem calçada de vehicle, però bueno, sempre hi ha algun voluntari vigilant que no hi hagi qualsevol altercat en algun moment. I això, estem parlant de al voltant d'unes 40 persones. Vale?
I clar, sempre hi ha d'haver un protocol específic per a si succeeix qualsevol imprevist, com una caiguda, per exemple, no?
Bueno, normalment, quan passa alguna cosa dintre la cursa, vale? El responsable representa, que és la policia local, que és el que mou tots els mecanismes necessaris de, pues, de seguretat, no? En aquest cas, que els hi recau tot el d'això amb ells. Després també, clar, els imprevistos poden ser molts, no? Pot ser que arribem diumenge i hi ha una mar de fons i no es pugui potser celebrar la prova de natació i se tingui que fer alguna altra cosa, vale? Clar, doncs els imprevistos els has de tindre mig previstos, no? Uh-huh. I has de tindre, no? Si hi ha una caiguda, doncs, com també hi haurà dos ambulàncies, una en la zona de la Nacional i una en la zona de meta, doncs, bueno, són les que han de treballar també juntament amb la policia local i una mica el comitè organitzador, doncs, a veure com solucionar el problema.
Els imprevistos en poden ser molts, però la gent fins quan es pot apuntar en aquest triatló?
Bueno, normalment sempre intentem, no?, que se tanqui el més aviat possible per poder també tindre tot el material, no?, perquè vulguis o no és el mateix que tinguis 200 que 300 persones amb el tema d'avituallament, no?, de tema aigua, coca-coles, tot el que arriben a l'avituallament, o també en el tema de la zona de box, val?, que tenen que deixar les bicicletes ben col·locades, que hi ha com uns portabicis, no?, que deixes les bicis allí. Clar, no és el mateix tindre'n per 200 que necessites per 300, no? Nosaltres normalment deixem apurar una miqueta, vale?, perquè així d'aquesta manera la gent se pugui vindre a apuntar i bueno, a veure si la gent acaba de respondre i acaben de vindre.
M'agradaria a mi parlar una altra, perdona que torni al tema dels imprevistos.
Sí.
Has comentat que, per exemple, si hi ha mar de fons i no es pot realitzar la prova de natació, es podria fer una altra. Quina seria aquesta
prova?
Bueno,
no. Si se suspèn una prova, com si diguéssim, per qualsevol cosa, clar, aquesta queda dissolta, com si diguéssim, i en aquest cas, segurament, pues perquè la bicicleta, no?, és potser més perillós perquè surtin tots a la vegada, segurament començarien amb carrera, una altra, començarien en carrera, després passarien a bicicleta i després tornarien a la carrera, vale? Vale. Tipus dual-lo. Vale? Bueno, aquests imprevistos els has d'anar solucionant també quan vagi avançant, no?, la cursa
sobre
i
la
vas veient sobre la marxa. Molt bé.
Quina de les categories sol tenir més èxit?
Bueno, normalment, a veure, espera't, que també això també us ho porto preparat per si de cas. Vale? Les inscripcions, val? La que té més èxit sempre, tothom ens pensem, no?, que pot ser la que més distància té i la més difícil, no? Però la gent al final també té ganes de vindre a disfrutar, no?, de lo que fa i de l'esport que fa. Clar, la que sempre és la més d'això és l'esprint, que és la intermitja, no? Hi ha l'olímpica, l'esprint i la supersprint. Clar, l'esprint, que és la intermitja, és la que més demanda i sempre la gent s'apunta més, perquè al final és el que us deia, no? La gent, tu entrenes, t'esforces, però el que també tens que fer és que el dia que vas a fer una prova, no?, tu passis bé i puguis assolir una mica els objectius que tu t'has marcat també per aquella prova i potser segurament a la gent que ve, pues, de tota la temporada, no? En aquest cas, la supersprint, ja et dic que és el 50%, després l'olímpica hi ha un 31%, i la supersprint, doncs, hi ha un 19% de la gent, vale? O sigui que normalment tothom se decanta més cap a la intermitja. I després també us portava unes dades, vale? Que pel tema de sexe tenim un 20% de dones i un 80% d'homes, vale? Cada vegada, no? La dona també és una prova que els hi agrada l'esforç i tot això, i la gent i les dones cada vegada també s'estan apuntant més, que això és el que nosaltres també volem i que al final no sigui un 50-50.
Sí.
Francesc Madurell, tècnic de l'àrea d'esports de l'Hospitalet de l'Infant, moltes gràcies per venir i explicar-nos més informació sobre la triatló que hi haurà aquest cap de setmana.
Bueno, vosaltres per haver-nos invitat.
I Ariadna, espero que comencis a entrenar-te i de cara a l'any que ve t'hi apuntes.
A veure si tinc temps.
Moltes gràcies, Ariadna, a tu també.
A tu.
De 9 a 12, Carrer Major.
Escoltem The Penguins perquè volem quedar-nos a Tarragona, on ja s'olora Santa Tecla, per parlar dels actes que començaran en menys de dues setmanes.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat.
Concretament fem referència a la Terrasseta de Santa Tecla, que enguany ja prepara la seva setena edició amb un programa molt variat, i l'any passat van assistir els The Penguins, que ara mateix estem escoltant. Per parlar-ne tenim a l'Aida Banyeres, programadora i directora. Molt bon dia, Aida.
Hola, bon dia.
Setena edició de la Terrasseta de Santa Tecla, ja tot preparat?
Sí, bueno, encara queden alguns detallets, però sí, sí, amb moltes ganes.
Programació que comença el 14 de setembre i ja amb la tradicional i coneguda la Terrasseta Mitjamaica.
Sí, ja és la tercera edició, bueno, segona edició de la Terrasseta Mitjamaica, però aquest any això, fem una mica un salt i passem el xarco i portem una banda d'Estats Units, no? Estem molt contents.
Porteu una banda d'Estats Units? Quina serà aquesta banda d'Estats Units?
Portem a Greg Lee, que és el cantant i el fundador de la banda Epcot, que per primer cop a la seva història venen a Tarragona. És una de les bandes referents de la third wave de l'esca, de la tercera onada d'esca, que va sortir als finals dels 80, a principis dels 90. I doncs ve el cantant, fundador i showman Greg Lee, i estarà acompanyat dels Kinky Cocos, que ja li han fet de backing band en diverses ocasions per tota Europa. I també tindrem a Soweto, que és una de les bandes més referents de l'esca a Catalunya.
Enguany porteu aquesta banda internacional. Com és això de portar bandes internacionals aquí a Tarragona? És complicat?
Sí, és bastant complicat, però bueno, suposo que la Terrasseta també ha crescut una mica, no?, amb la meva trajectòria, i el fet de que jo fa 3 anys que vinc a l'estranger, doncs ha facilitat que també pugui ser més internacional, no? I bé, sí, se li ha de muntar tota una gira al Greg Lee per tal de poder-lo portar a Tarragona, no? Greg Lee farà 3 concerts, farà un concert a Bellpuig, Tarragona i Girona, si no, no seria tampoc viable com pagar bitllets, allotjament, tot, no? Només un promotor, però sí, un anyet de feina ben bona.
Li has hagut de muntar tu la gira per aquí a Catalunya?
Sí, sí, sí. Igual que l'any passat ho vam fer amb Batmaners i fa 2 anys amb Maroon Town. Sí, sí.
De fet, ara comentaves que vius a l'estranger. Estem trucant a Londres per poder parlar amb tu i de la Terrasseta de Santa Tecla. Per què ha facilitat això que vinguin bandes internacionals aquí durant les festes?
Bueno, l'any passat, clar, Batmaners doncs, són anglesos, són de Londres, i vaig conèixer el cantant aquí, o al final, encara que sigui una ciutat tan gran, moltes vegades t'acabes trobant amb la gent adequada, no? I són circuits també molt marcats. I el Greg Lee el vaig conèixer l'any passat, va venir a tocar aquí a Londres, i després del concert doncs, vam estar parlant, i li vaig dir, ui, que vinguis l'any que ve al meu festival, i mira, doncs un any parlant, i al final sí. Vulguis que no passeu molta gent per aquesta ciutat, no? A nivell musical, i sempre tens més possibilitats.
Podem dir que la Terrasseta Santa Tecla ja és una programació de referència nacional i internacional?
Bueno, no sé si ho he de dir jo, això. Bueno, el que sí que sabem, jo crec que sí que hi ha més gent ja de... No més gent de Tarragona que ve a la Terrasseta, no? Sobretot el fet aquest de que portem bandes internacionals fa que vingui gent de fora. També no és l'única banda que portem, no? Portem una banda de Mèxic aquest any, tant des de la part dels artistes com de la part del públic. Jo entenc que ja comença a haver gent que potser sí que ho fica a l'agenda, no? O que ho fica al mapa.
De fet, la Terrasseta de Santa Tecla hi podrem escoltar molta música, però també s'hi fan altres activitats.
Sí, mantenim també la idea aquesta de reivindicar l'espai públic per la gent del barri, per la gent de la ciutat durant tots els dies de festa, no? És un espai també bastant tranquil durant entre setmana, però tenim aquest concepte de concerts després de treballar o després que els nens acabin del col·legi, no? De les tardes a la Terrasseta, que hi haurà tant clown com activitats familiars, com, com concerts de tarda, després hi haurà sempre, que és novetat d'aquest any, un espai de food trucks, però de quatre food trucks, no? L'hem ampliat perquè vam veure que és un espai que molta gent li agrada i que el troba relaxat, no? Que a vegades aquests dies és una mica complicat trobar un lloc on sopar, no? Que està tota l'apartat de vegades una mica massificada.
Mm-hmm.
I això, tindrem sopar cada dia, tindrem cinema a la fresca també. Mm-hmm. Tindrem espectacles de clown, teatre, fira del disc, mercadet de segona mà... Ai, me perdo en tantes coses.
De fet, ara comentaves això de la novetat de la fira de food trucks. També hem parlat molt de les bandes i els músics que passaran per la Terrasseta de Santa Tecla. Podem trobar altres novetats aquest any?
Es manté la fórmula, el que són 10 dies, que l'any passat van ser 9, i després és això, que tenim dos bandes internacionals, que no són ja d'Europa, sinó que venen del continent americà, que són Greg Lee. També entre setmana tenim els Camers, que és una banda de... és una banda mexicana que fa música dels Balcans, que és una cosa estranya, però estan just de gira a Europa i també fan parada a Tarragona. I bé, tenim aquel, i això, el fet que hi haurà quatre opcions de diferents per sopar cada dia en aquest espai.
Setena edició de la Terrasseta de Santa Tecla. Suposo que quan la vas començar a organitzar no t'esperaves que es fes tan gran.
No, jo crec que me'n recordo que la primera edició crec que era jo punxant amb una tableta petita allí. I la gent quasi que... molta gent s'ho enviava per WhatsApp, era... deien, no hi havia quasi ni, no estava quasi ni programat, i va ser així. Hi havia la xurreria allí al Parque Vedra i tothom digui, ja fes per la xurreria, no? Vull dir que era, i al final ara la xurreria ha hagut de sortir del parc, no? I sí, no m'ho hagués imaginat, si no potser no m'hi hagués ficat. Però...
Home, és molt difícil d'organitzar, trobes amb moltes dificultats?
Sí, bueno, lo que ho facilita ja fa 2 anys és el tenir dos companys, no? Els braços i les cames són el David García i el Xavi. Més que res, estan al terreno, no? El fet que jo estigui fora també m'ajuda que ells dos, i ells han sigut músics de Bongo Traco, tenen tot el Xavi també munta la Imaginada, no? Mm-hmm. Gent de Tarragona, fa molts anys que ens coneixem, ens portem molt bé, tenim un gust musical molt semblant, i tenim també cadascú una mica separades les àrees que dominen més. I després hi ha moltes associacions a les quals formen part també de la Terrasseta, no? Que estan, doncs, Sant Vinilo s'organitza des de Megadowns, tenim també Guns N' Roses, tenim Tecletes, han estat molts anys també, tenim molta gent vinculada també que ajude, no? I que se'l fa una mica seu, o ja, per exemple, el restaurant japonès ens acompanya des del primer any, no? I llavors hi ha coses que també per ells són com tradició, i això ho fa tot més com una mica més família i més fàcil.
Podríem dir que és un esdeveniment, com molts altres aquí a Tarragona, que es tira endavant també gràcies a les associacions que hi col·laboren.
Sí, és una iniciativa privada a la qual també dona espai, però amb aquestes associacions que es reivindica, no?, aquest espai per tothom, i sí, són sinergies totalment, nosaltres ajudem amb el màxim possible i ells també, no? Sí, crec que és un bon mix.
Ara parlàvem dels concerts i hem de dir que tots els concerts són gratuïts.
Sí, tot és gratuït. Tot també s'ha de saber que tot se paga de la barra, així que també s'agraeix el consum i no que la gent se porti botellons, però bueno, tampoc és una cosa que puguem evitar.
Uh-huh.
Intentem també ser totalment sostenibles amb el fet de que no donem plàstic, ja fa anys que hi ha el vas del got de la Terrasseta, com hi ha el got de festes, com pots portar qualsevol got. Però sí, és tot gratuït.
No sé si a mesura que aquest festival si segueix creixent i seguiu portant artistes internacionals i coneguts, us heu plantejat en algun moment fer pagar algun concert?
De moment no. De moment, si surten els números, no cal. No és un festival una mica que fem entre activisme cultural, si segueix funcionant, i entenc que és unes setmanes per celebrar el carrer, no? Si podem mantenir-ho així, doncs ho intentarem mantenir.
Ja per anar acabant, Aida, quan comença els horaris, que una mica així per sobre la programació que hi podrem trobar?
Comencem el dia 14, obrim a la tarda ja sobre la Terrasseta i obrirà la nit, ja és divendres, llavors obrirà el Miqui Puig, també ens fa molta il·lusió, que és el primer any que ve a la Terrasseta. Després tenim el dia 15 el plat de la Terrasseta Mitja Meca, que també comença des de la tarda, tenim selectors des de la tarda, tenim sopar, tenim sogueto, i després tenim el Greco Lili, tenim a DJ Luna fins a les 5 del matí. Uh-huh. Diumenge tenim Sant Vinil, la Fira del Disc, tot el dia. Dilluns, i llavors entre setmana canvia una mica el format, i obre sempre des de les 5 i mitja, que és quan acaba la feina o quan s'acaba una mica els nens del col·le. Hi ha activitats familiars, hi ha concerts de tarda, cap a les 7, i tenim dos grups de Tarragona, dos grups de fora. Uh-huh. Tenim Harrison for Fiesta, Los Cárboles, i tenim els Corcs i Los Camer cada dia, i després tenim sopar a les 9 i a les 9 i quart al Cinema La Fresca, i ja selecció musical fins a mitjanit. I després ja tenim des del 21, que ja és cap de setmana llarg, doncs tenim DJs, el Sendo, Trabubu, Lupe, i també tenim Ganja Nights, i l'últim dia fem la Urban Party amb concert i amb DJ dels Ganja Nights, que sempre tanquen la Terrasseta, el 24.
Ganja Nights.
I si no, tot això està a Facebook, Instagram, tot això, perquè ja entenc que són moltes coses i hem d'anar més dia a dia.
Exactament. Això t'anava a preguntar, ho podem trobar a Facebook i a Instagram. Suposo que vindràs de Londres per poder veure-ho i també punxes a la Terrasseta enguany.
Sí, una miqueta punxo el 22, uh-huh. Sí que també és tradició, i potser sí, algun momentet més.
Doncs moltes gràcies, Aida. Esperem que sigui un èxit la Terrasseta d'enguany i que pugueu preparar la 8a edició, la 9a i a la 10a edició fer una gran festa.
Ui, Déu-n'hi-do. Sí.
Moltes gràcies, Aida Banyeres, programadora i directora de la Terrasseta.
Gràcies a tu. Ens hi veiem.
Nosaltres ara fem una petita pausa amb una de les cançons de la que podreu escoltar en guanyar la Terrasseta i tornem amb molta més informació.
La xarxa, les ràdios del Camp de Tarragona.